A la Judit Gené, aquí tenim el telèfon. Judit Gené, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De l'equip d'advocats que defensava Quim Forn. A més, em sembla que surt de Lledoners, on ha estat precisament amb els condemnats i els ha comunicat la sentència.
Sí, ara a les 4 havíem quedat amb en Joaquim Forn, hem vingut amb en Javier Melero i també hem vist pues, els altres companys, no? També hem vist el Josep Rull i el Jordi Trull, estaven tots amb el tràmit aquest de comentar la sentència amb els respectius advocats i també han vingut els familiars que tenien un vis-a-vis a comentar-ho tot, no?
Sí. Com els heu trobat d'ànims?
I amb aquest dematí hem estat amb la Meritxell Borràs, que també la portàvem nosaltres al despatx, i en aquest cas doncs, ha estat diferent el tràmit de notificació, no? A la Meritxell li han pogut notificar en llibertat i els altres doncs, a través del centre penitenciari.
Perdona, que t'he interromput. Deia que com els havíeu trobat d'ànim, perquè és evident que fora de la presó aquestes sentències han caigut entre l'independentisme com un gerro d'aigua freda, tot i que més o menys en les últimes hores ja s'intuïen que podien anar per aquí. A ells com els hi ha caigut?
Bueno, aviam, la notícia és molt dura d'assimilar, perquè per molt que hi hagués infiltracions, sobretot des de divendres, de que la cosa ja podia anar per aquí, i per molt que haguessin tingut denegacions reiterades a les diferents peticions de llibertat, cosa que no augurava objectivament un gran optimisme. Bueno, pues sempre humanament i tècnicament un espera que la sentència hagués pogut ser més justa en quant al judici que tots van veure i en quant als fets que van succeir. Per tant, ells són persones molt senceres, ells són persones molt dignes, tenen una gran fredor a l'hora d'acceptar i una gran interès a l'hora d'acceptar les coses i les conseqüències tal i com venen. Suposo que el fet de ja no tenir massa expectatives posades en tot això ha ajudat una mica, però bueno, el tràngol és un tràngol. Eh? Deu anys de presó són... Deu anys de presó per arrodonir, per generalitzar, eh? Però són molts anys.
Evident, són molts anys. Tècnicament, què et sembla la sentència? Va per on intuïeu? Esperàveu alguna altra cosa?
Sempre havíem dit que una mica els signes externs mai han estat bons, perquè és el que dic, quan nosaltres durant la instrucció posem recursos i ens els deneguen, o quan fem peticions de llibertat que entenem molt ben fonamentades i ens les deneguen, i quan parlen d'una violència que intenten objectivitzar i malgrat tot reiteren que hi ha violència, doncs hi havia un cert pessimisme, però per altra banda, jo ho sento molt, però vaig estar 4 o 5 mesos en un judici, i el judici no va anar com la sentència ara negre sobre blanc estableix, és a dir, el judici, des del punt de vista de defensa, va anar bé, crec que no es va acreditar ni la violència de la rebel·lió ni la violència de la sedició, i per tant, doncs, el balanç que jo faig de la sentència és que no ens agrada, la considerem injusta i considerem que és una sentència que no casa amb la prova practicada durant el judici oral.
Estem aquí en aquest especial informatiu amb l'Esther Jiménez Salinas i amb l'Aida Martoni. L'Esther Jiménez Salinas m'aixeca el dit, com volem dir, vull fer-li alguna pregunta a la Judit Gené.
Hola, Judit, alguna vegada...
Hola, Esther, què tal?
Alguna vegada... No, jo és que ja saps que penso molt semblant al que dius. A mi el que em sembla a la gent una mica la sentència és que més que parlar de la sedició, parla com si fos una rebel·lió en petit.
Sí.
Perquè que prové d'abans de la reforma del Codi Penal, no? Perquè tot tal com explica alguns paràgrafs, no he pogut llegir-la tota, eh? Però més aviat m'acosta més a la idea d'una rebel·lió en petit, vull dir que no era tan forta com la rebel·lió que demanava una certa violència, però sí que parla més aviat de persones que es rebel·len, i això no entra molt. I després la sedició, com saps tu millor que ningú, però és levantamiento, sublevació i insurrecció. I per tant,
sí, és que
un alçament és una cosa molt important. Jo recordo de petita quan sentia els sediciosos, no? Era com una cosa terrible, no? Era pitjor que rebel, no? Perquè rebel fins i tot tenia un cert sentit, no? Però en tot cas, a mi em sembla que tal com està redactada apunta a la idea d'una rebel·lió petita que no tant com la sedició. No sé què penses tu.
És que, a més, la valoració que fa per dir que el que aquí hi ha és sedició... Compte què passa a partir d'ara també amb aquestes manifestacions i en aquestes reunions i en aquestes...
Quan parla de la pau social i tot
Clar,
això.
Quan parla de tot això, quan una sentència té que explicar tantes vegades o té que explicar que el fet de que reuneixin un grup de persones no és per si sol delicte, i després et ve el però, és que és una mica ja... Quan ha de justificar... Escolta'm, la reunió no és delicte, però... I llavors continua.
Clar, però és que és un delicte contra l'ordre públic, teòricament.
Clar, no estem
un delicte contra la Constitució.
Però després et parla de tuits, i després et parla de que encara que no estiguis allà, però contribuyes al llamamiento... Vull dir, jo crec que convé una anàlisi una mica més fet i acurat, perquè la lectura que hem fet ara, que és una llegida, val, però és una llegida perquè la sentència encara està en calent, una mica així, deixa alguns flecos bastant, bastant preocupants de interpretació, no? Molt bé, com tu dius, i les penes, però bueno, són penes molt elevades. Són penes molt elevades.
Molt, molt.
Molt, molt, sí. I no hi ha tanta gradació.
Sí, el mínim són 9 i el màxim són 13. Sí. Vull dir que aquesta graduació és molt, molt petita. A més, han anat totes petita. Per la part superior.
Sí, sí.
És a dir, està tot al límit arribant als 10.
Sí, sí, jo és una sentència...
És molt dura, molt dura, és molt dura.
Molt dura, i bueno, que han hagut algun... La cara, el paper de la presidenta de l'expresidenta del Parlament, no? El paper del conseller Rull, que tenien papers, si més no, una mica residual en quant al contingut dels fets que s'acusaven actualment, i tot i així estem parlant de 11 i de 10.
No, és que, a més a més, els relats veus clarament no una, sinó moltes desobediències, i jo ara estava mirant una cosa respecte al paper, diu, lo que justifica la condena de la senyora Forcadell, i lo que justifica sembla la desobediència. Sí, no, bueno, el que posa aquí.
Sí, però la desobediència després et diu que no és el que passa al Parlament, sinó que és el seu paper de contubernio des de la societat fins al Parlament.
I amb les entitats d'ANC i Òmnium Cultural, com si el passat passés, sí.
Bueno, no sé, és una sentència que l'haurem d'anar païnt, l'haurem d'anar...
L'haurem d'elegir a fons, també.
Sí, a fons, però estaràs una mica... que partint d'aquestes condemnes tan elevades i per haver aquesta discussió, per haver hagut d'aclarir aquesta discussió jurídica de si era rebel·lió, si era sedició, o quin tipus de malversació, no és excessivament llarga, ni es justifica massa, ni parla gaire de fets provats. És a dir, és una sentència, jo l'he trobada bastant escueta dintre de l'UQA cap.
Sobretot tenint en compte que són 12,
Sí.
I que cadascú en principi té un paper diferenciat.
Sí.
Que això també a mi m'ha sobtat molt, la poca diferència, diguem-ne, de 9 anys a 13, és que jo pensava que hi hauria un mínim de 6 o 7 anys de diferència.
Sí, sí.
Perquè el paper de cadascú és un paper diferenciat.
Jo crec que el judici s'ha de veure així, també, no sé.
Jo ho vaig veure així, bueno.
Laira Marzori també té alguna pregunta per la Judit Gené.
Sí, no, jo m'ha sorprès una mica la reflexió en relació a la sedició i en relació al 20 de setembre, que la sentència argumenta que no va ser una concentració ciutadana per protestar per les detencions i els registres, perquè si hagués sigut així, doncs sí que hagués tingut cabuda dins l'ordenament jurídic o dins la llei, sinó una acció per demostrar que els jutges havien perdut la capacitat d'executar les seves resolucions.
Els jutges de Catalunya, em sembla que diu, no?
I aquí, clar, i aquí destaca, a més, la funció decisiva dels Jordis, doncs que no es va establir aquest període de seguretat, que l'ordre judicial no va poder ser atesa amb normalitat. Clar, jo no sé si aquesta protesta realment pot demostrar que els jutges havien perdut la capacitat d'executar les seves resolucions o que aquesta manifestació anava en aquest sentit.
A veure, la manifestació, la concentració es va convocar per el que es va convocar. Que ara la sentència intenti fer aquest esforç de justificar quin era en realitat el sentit de la concentració per diferenciar si estem davant d'un delicte o d'un altre, em sembla a mi que és una mica agosarat. Jo insisteixo, quan una sentència té que començar amb quan més de la meitat de la sentència el primer que fa és justificar per què no s'han vulnerat drets fonamentals i justificar per què el judici ha anat d'una determinada manera i no determinada d'una altra, a mi em sembla que és perquè fàcticament té problemes a l'hora d'acreditar exactament què és el que estàs condemnant i què és el que no. Si és la mera manifestació i concentració de persones o si estàs en disposició al Tribunal Suprem de poder esgrimir quina era l'autèntica motivació dels convocants i dels assistents, perquè la sentència, tal com jo la veig, està pràcticament dient que la gent que hi havia allà eren els autors de la sedició, la gent que es manifestava. És a dir, els condemnats en aquesta sentència seran inductors, però la gent que estava allà, segons com te la llegeixis, t'està dient això. T'està dient que la gent que allà es manifestava són autors
també ho eren
de la sedició. Aleshores, insisteixo, ara estem fent una valoració molt en calent, però i molt ràpida i molt de primera lectura, però bueno, la sentència diu el que diu.
I vaig a fer-te preguntes sobre el futur. Primer, aquesta sentència, un cop coneguda, ara que ja l'heu llegit, encara que no en profunditat i no del tot analitzada, però obre portes, tanca portes de cara a aquest recorregut hipotètic de presentar recurs, no sé si es farà o no, al Constitucional i després al Tribunal Europeu de Drets Humans. Això creieu que us va bé, us va malament, obre portes o tanca portes aquesta sentència, un cop coneguda?
No ho sé, una cosa que hem comentat una mica tots els advocats és que semblava una sentència molt defensiva. Una sentència que sigui quin sigui el resultat del fallo de la mateixa estava molt feta i molt pensada ja els magistrats que l'han escrita pensant en que de ben segur que serà una sentència que recorrerem les defenses i per tant ja l'han feta, ja l'han blindada, ja l'han justificada, ja l'han argumentada d'una manera perquè ens sigui molt més difícil de poder fer via mitjançant recursos que la recorrerem. És segur l'argumentació que utilitza per condemnar, és veritat, que posa difícil el fet de que nosaltres puguem ser molt optimistes amb aquests recursos que de ben segur que interposarem. Però clar, ara toca Constitucional i després, efectivament, toca Tribunal Europeu de Drets Humans.
I després, també sobre futur més immediat. Ara s'obre la porta, ja sé que avui estem molt en calent i coneixem les penes, però s'obre també la possibilitat de començar a pensar en permisos, tercers graus. Ja hem parlat amb la consellera Esther Capella, que diu que seran els responsables de cada presó els que prendran aquesta decisió, perquè això depèn de la Generalitat, tot i que insistim que des de la Fiscalia s'havia demanat que, per exemple, no haguessin de, o sigui, haguessin de complir com a mínim la meitat de la pena, i això no ha estat escoltat pels jutges. Què penseu fer? És a dir, comenceu a pensar ja en la idea de començar a demanar recursos, permisos i tercers graus?
Que no.
Avui no estem pensant això no. En això, ni ells estan pensant en això. Jo surto ara de la presó i he parlat amb bastant tots ells i avui no estan ni pensant en el tercer grau ni estan pensant en els permisos. Avui estan pensant en país i en veure per què els ha caigut amb aquests anys de presó. Sí que tinc que dir jo com a advocada, com a jurista, que la part positiva, si és que n'hi ha alguna, la part més positiva d'aquesta sentència no només és que ho denega, sinó els arguments pel que ho denega, perquè per mi són dobles els arguments. Primer, el que diu és, escolti'm, això tindria sentit en el cas de que hi hagués un alt risc, un elevadíssim risc de reiteració delictiva i amb la pena d'inhabilitació que jo poso, que són penes d'inhabilitacions molt llargues, aquest risc de reiteració delictiva desapareix. Per tant, no justificaria que jo, amb sentència, posés aquesta mesura. I segona i molt important, perquè ells diuen, escolta'm, això és la via administrativa, això és la via penitenciària, en cas de que la via penitenciària, la fiscalia detecti o algú detecti que no funciona bé, té la seva pròpia via de recursos i el seu propi recorregut davant els tribunals de vigilància penitenciària. Però això vol dir que el Tribunal Suprem de moment no ha detectat que administrativament i penitenciàriament hi hagués res que funcionés d'una manera o anormal o sospitosa que justifiqués que ell hagués d'entrar en com s'havia de complir el règim penitenciari. Per tant, la lectura més positiva de la sentència és no només que denega aquesta petició expressa que feia la Fiscalia, sinó sobretot els motius pels quals el Tribunal Suprem ho desestima.
Doncs són les...
Jo deia sobretot, Judit, perquè a mi això em sembla molt important, que això és normal, que estaran per la via normal, que no és que els tractin millor, sinó que això està amb la llei i en el reglament. Això no són privilegis en absolut.
És així, tot i que escoltarem i sentirem a molta gent dient que hi ha un tracte
que
de favor.
Sí, ja sí. Sabeu que perquè, però si haguessin tingut aquesta desconfiança, haguessin cas fet el millor del que va dir el fiscal. Queda molt clar amb la nota.
Mm-hmm. Era claríssim, a més, jo us puc assegurar que vinc d'allà i que de privilegi, però...
No, és així.
És a dir, l'únic privilegi que tenen els presos que estan tancats a la presó per aquesta causa, l'únic privilegi que tenen, que no tenen els altres presos, i això ho dic, o la majoria dels altres presos, és que amb ells hi ha molta gent que els volen a veure. Però això no és culpa d'ells. És a dir, el fet de que tinguin en un moment determinat moltes visites no és perquè els donin un privilegi, és perquè hi ha molta gent que els volen a veure i, per desgràcia, molta població reclusa, molta població privada de llibertat, doncs no té aquest suport familiar, social, d'amics, digue-li H, però ja està. I el fet de que la Fiscalia hagués fet aquesta petició expressa, vista la sentència del Suprem, ara quasi bé que li agraïm com a advocats, perquè penitenciàriament el Suprem
és
l'únic que ens posa molt bé, que ens diu, escolti, primera, la perillositat d'aquests senyors només seria en cas que tornessin, de que no hi hagués aquesta pena d'inhabilitació. Amb aquesta pena d'inhabilitació complerta, la perillositat d'aquests senyors desapareix. Per tant, penitenciàriament ens són una via. I segona, jo no veig cap res que faci pensar que aquesta via administrativa no ha funcionat fins ara i, per tant, no pugui funcionar en un futur d'una manera normal i té la seva pròpia via sense que el Tribunal Suprem hi hagi d'entrar.
Doncs són les primeres reaccions d'una de les advocades que ha estat treballant en la defensa, en aquest cas de Quim Forn. Surt de la presó de Lledoners, on ha pogut estar amb tots els condemnats. La Judit Jané, a qui agraïm que hagi estat en directe en aquest programa especial de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Judit, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.